Tornem a observar el cel, el que tenim a sobre nostre, sobretot de nit, i avui precisament volem parlar de com hem d'observar i de què podem veure i com ho hem de fer. Per això m'acompanya, com sempre, en aquest espai en Pere Guerra des de l'Observatori Astronòmic del Banyà. Benvingut a Ràdio Vilafant un cop més.
Moltes gràcies.
Això, jo deia, observar, evidentment que sempre l'ésser humà doncs, s'ha sentit atret per les estrelles, per observar, per això fem aquests podcasts, perquè ens agrada i ens apassiona això que podem veure, sobretot de nit, de dia també podem veure coses xules, però menys. Com hem d'observar? Perquè, clar, portem observant des de l'inici dels temps.
Realment, sí, l'observació més primitiva, que no deixa de ser una observació supervàlida, és fer-ho amb els nostres ulls. Al final, jo m'imagino que l'ésser humà, diguéssim, la que domestica el foc o domina el foc, aprèn el domini del foc i comença...
Que té llum, no?
Sí, clar, com... té protecció, sobretot, no? Protecció contra les bèsties salvatges. Suposo que devien sortir de la cova i començar a veure les estrelles. Imagino que en aquella època és quan neixen les històries de les estrelles, no? I aquesta imaginació tan vívida que tenim, que diferents cultures s'imaginen aus per al cel, canoes... Fixa't que la Via Làctia, que és la nostra ciutat d'estrelles, que és una cosa que es pot observar a ull nu perfectament, si t'allunyes de la contaminació llumínica, doncs realment té diferents cultures, tenen diferents històries. Per exemple, per als aborígenes d'Austràlia, la Via Làctia és una canoa que vaga perduda per l'espai. Mm-hmm. En canvi, aquí heredem el dels romans, que la Via Làctia és una gerra de llet que va quedar escampada per al cel.
Llavors... No, i fins i tot en mitologia japonesa també hi ha el Tanabata, no? Que són dos estrelles, que són dos enamorats que van estar separats, convertits en estrella.
Efectivament, i els separa precisament la Via Làctia. Mm-hmm. Llavors, el dia que fa bona nit, diguéssim, els enamorats es troben i perquè el riu està poc crescut i poden creuar passar. La Via Làctia, poden passar, no? En canvi, si plou, el festival s'ajorna fins l'any següent, no? Fixa't com diferents cultures... No,
i molts mites, no? Perquè en algun dels caps alguna de les càpsules hem parlat de les aurores boreals i em comentaves també que té a veure amb els dracs, no? Tota aquesta imaginació,
i tant, perquè, clar... Realment, el mite del drac neix, probablement, molts historiadors creuen, que neix de la Xina i neix perquè s'havien arribat a observar aurores en un període d'activitat solar extraordinària, com va passar fa poc a l'Empordà, no? Llavors, esclar, observar aquest tipus de coses, no estàs acostumat, qualsevol fenomen extraordinari pues, ho associes amb una deïtat. Els planetes, que també es poden observar a simple vista, els planetes Venus, Mercuri, Mart... Júpiter i Saturn, que es poden veure a simple vista, doncs també s'associen a deïtats i a déus. Per als grecs, Saturn era Cronos, després els romans ho van rebatejar, no? I realment els nostres ulls són meravellosos per observar moltíssims fenòmens.
Però hem de tenir paciència.
Molta paciència i sobretot has de tenir la bona vista, mai millor dit, d'apartar-te de la llum de les ciutats i anar a llocs foscos com el Banyà, no? Que som Parc Internacional de Cel Fosc. També som campament Starlight, que hi ha altres campaments Starlights a l'estat espanyol. Nosaltres som l'únic parc internacional de cel fosc i realment a la que t'allunyes i vas amb aquest tipus de reserves, esclar, t'envolta el bosc, i 100 quilòmetres quadrats de bosc donen per molt. Et fan de muralla natural contra la contaminació lumínica i ja sí que pots veure, amb nit sense lluna plena, pots veure la Via Làctia preciosa, com la veien els nostres avantpassats.
Que, per exemple, això que es fa, que se sol fer l'estiu, per exemple, d'anar a la platja a veure les estrelles, estirar-te allà en la tovallola, no seria la millor estratègia, no? Potser.
Si et trobes una platja aïllada, per exemple, i te'n vas a Menorca, possiblement sí.
A l'Empordà, poder no.
Les platges de la Costa Brava, malauradament, estan molt contaminades de contaminació lumínica. I en aquí s'ha abusat molt de la llum blanca de LED, que és molt perjudicial per protegir, diguéssim, la foscor nocturna. Realment, les lampes de vapor de sodi, en aquest sentit, anaven bastant millor. I hauríem de tornar al que seria el LED àmbar, que protegiria una altra vegada la foscor natural.
Poc a poc s'estan anant cap aquí, cap a aquest canvi, per evitar aquesta contaminació que dèiem.
Bé, poc a poc es posava llum blanca i ara sembla que hi ha un canvi perquè se n'estan adonant que hem perdut la foscor del cel i que la gent no dorm bé. Nosaltres al Banyà vam canviar l'enllumenat perquè el sentíem els ocells piular en plena nit i fixa't que ara... Doncs ara la gent dorm molt millor i els ocells també, la veritat, el dormen quan han de dormir.
Sí, que la clau per dormir bé és que no hi hagi llum.
L'exposició llum blanca et creï insomni. I això és perquè des d'un punt de vista evolutiu estem precisament acostumats a veure la llum taronja del foc abans d'anar a dormir.
El que parlàvem abans del foc.
Sí, d'acord. Estàvem al foc veient les estrelles, per tant, amb els nostres ulls, Mercè, podem veure moltíssim. Moltíssim i moltes, moltes coses, com les pluges d'estels, també les aurores.
Potser hauríem de tenir algun suport per observar bé i saber què estem observant, perquè a mi és una de les coses que em preocupa. Jo alço el cap, amb els meus ulls, intento tenir paciència, cosa que em costa, però potser necessitaria, no sé, jo sé que hi ha aplicacions que t'ajuden, algun mapa, més que res per saber què estàs mirant.
Precisament el que em preocuparia és que repetíssim el mateix error que vaig repetir jo, en el que vaig fer jo. És a dir, de petit vaig comprar el típic telescopi de joguina, que és meravellós, fantàstic, té una caixa que te prometen 300 augments, t'ensenyen un Júpiter, un Saturn, ho vull veure tot. En compres el telescopi de plàstic del centre comercial, no? O de la jugueteria, o inclús d'una tenda òptica. Error, 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 sisplau. Com a fort personal, cap a mi, no us compreu mai un telescopi de joguina. Si el feu, si el teniu, mireu-lo d'aprofitar, mireu-lo a fer servir.
Massa tard.
Exacte. Alguna cosa podreu veure de la Lluna, potser podreu arribar a veure els anells de Saturn, però si esteu a la fase de comprar un telescopi, sisplau, aneu-vos-en amb una tenda especialitzada. A Girona, per exemple, en tenim una que és Telescopiomania, tenim Balcànic, per exemple, a Terrassa, tenim unes quantes tendes a Catalunya que estan força bé.
I online, per exemple?
Online, jo no compraria online un telescopi si estem entrant en aquest món, perquè tot online sembla molt petit. I després arriben les caixes i t'espantes. El millor telescopi és aquell que faràs servir més sovint.
D'acord.
Llavors, jo sí podria comprar-me un telescopi de xino de 300 mil·límetres, sí, d'amplada, sí. Però em donarà 300 mil·límetres d'obertura dos cops l'any. En canvi, si compro un 150, doncs em donarà 150 mil·límetres d'obertura un cop per setmana. És molt diferent.
Clar,
és molt diferent.
Has de buscar allò que tingui màxima rentabilitat, no?
Sí, en el sentit de que et doni, que sigui còmode, i sobretot, si és per nens, que sigui fàcil de fer servir.
Llavors, que no necessiti sempre els papes, per exemple.
Exacte. Nosaltres, que tenim la sort de viure per l'Empordà, tampoc necessitem un telescopi robotitzat de 1.500 euros per començar. Això ho aconsellaria més per la gent de Barcelona, perquè amb tant de contaminació lumínica no trobes res si no t'agafes un ordinador amb el telescopi, diguéssim, o un telescopi robotitzat, més ben dit. Llavors, nosaltres que estem a l'Empordà, recomanaria telescopis tipus Dobson. Dobson. John Dobson era un americà que, a més, penso que es va convertir al budista, al budisme. Un tio peculiar, que va inventar una manera molt econòmica de muntar un telescopi de tipus newtonià a sobre de quatre fustes. Llavors, telescopi de tipus Dobson es pot adquirir per sota dels 400 euros. De fet, els més simples valen menys de 100 euros. Tampoc el recomanaria, però bueno, tampoc... O sigui,
depèn també del que et vols gastar, no? Una mica...
Exacte, depèn del teu pressupost. Home, si tens una criatura de 6 anys, doncs, o sigui, no li regales un telescopi de 500 euros perquè li durarà dos dies, però aquests petits Dobson de 76 mil·límetres doncs poden ser un primer telescopi per als nens doncs veure la Lluna per primer cop i els adults fer un parell de cerveses i també observar la Lluna casualment.
Clar, que perquè també és un divertiment, això, no? Estem a la terrassa, muntem el telescopi i a veure què veiem.
Exacte.
És apassionant.
Exactament. I un telescopi així ja te donaria unes vistes acceptables a la Lluna. Sí que els telescopis aquests de Dobson de 76 venen amb oculars que són de nyigui-nyogui, però els oculars després es poden canviar, de manera que, mira, ja és una cosa decent. Qualsevol telescopi tipus Dobson per anar a l'Empordà, jo el recomanaria. Sense motor, manualment. Així aprenem les coses, aprenem a moure el telescopi i ens apoyem de, ara gràcies a la tecnologia, ja no hem d'anar amb el planetari, que jo de petit no podia amb els planetaris, no m'aclarava, la veritat. Però hi ha APPs...
Els planetaris serien com un mapa, no?
Sí, perdó, els planisferis. Eren exacte, una mena de mapa del cel. Llavors, la meva recomanació, deixeu-vos de planisferis, estem al segle XXI, us descarregueu una app que és gratuïta, que es diu Mapa Estelar, que ja és tant per iOS com per Android, i a gaudir, perquè apunteu amb el mòbil al cel i us diu què és cada constel·lació.
Jo fins i tot el que faig amb aquesta aplicació és posar-la sense el telescopi, perquè, bueno, per comparar a ull nu, el que estic veient al mòbil i així m'ubico i sé, i és una bona, i m'hi passo estones, eh? Dic, mira, això, allò deu ser, no sé.
Sí, efectivament, per les nits d'estiu i de tardor, la veritat, una maca acompanyat d'aquesta app i d'uns bons prismàtics, jo la veritat no desitjo res més. Si a més es vol el telescopi, que ho entenc, perquè la lluna és maca de veure,
algú vol més, no?
Saturn és molt maco de veure, sí que telescopis Dobson jo me n'aniria ja per sobre dels 300 euros per poder comprar quelcom que sigui útil. Això sí, provant-lo abans, perquè tot sembla molt petit per internet i al final són gegants i ha de ser quelcom que la gent pugui agafar i transportar-lo d'un lloc a l'altre, sense herniar-se.
Ara has parlat de l'estiu, de la tardor. Quan és millor observar? Sempre? Hi ha alguna època millor que d'altra? Perquè, evidentment, veiem coses diferents en diferents èpoques de l'any.
Efectivament, a mi m'agrada molt...
Perquè la Terra no és plana.
La Terra no és plana, llavors, efectivament, la gira i que et crea l'aparença d'aquesta bòbeda celestial que et va girant. Aviam, depenent de l'època de l'any... jo et diria que possiblement al final de l'estiu i al començament de la tardor és la meva època preferida. Per què? Perquè les nits encara no són fredes, tens la Via Làctia a una hora no intempestiva, de manera que pots començar a observar la Via Làctia cap a les 8 del vespre i estar de 8 a 12 observant, i la veritat és meravellós. O sigui, per mi la meva nit ideal és un quart de lluna creixent, per veure la lluna al començament, al cap de mitja horeta es pon la lluna, veus la Via Làctia, un quart de lluna creixent de finals d'estiu, començaments de tardor, per mi, l'ideal. El canvi d'hora també ajuda.
Clar.
A l'octubre, quan a finals d'octubre quan es produeix el canvi d'hora...
Perquè tenim menys llum solar, clar.
Venen dues setmanes dolces abans que entri el fred de l'hivern, en què es pot observar bé i a les 7 de la tarda.
I el gener, per exemple, que seria un mes allò ple hivern, no? Aquelles setmanes tan fredes... També va ser maco d'observar...
Sí, el desembre i el gener, pels més entusiastes de l'astronomia, són mesos molt gratificants perquè tenim unes pluges d'estels que riuten de les llàgrimes de Sant Llorenç de l'agost. És a dir,
I això perquè jo no ho sabia?
Realment perquè són poc conegudes, fa molt de fred. Però la meva pluja d'estels preferida són els gemínids. I els gemínids passen... precisament el desembre, del 13 al 14 de desembre.
Sí, per Santa Llúcia, no?
Sí, realment...
Que potser seria... De fet, diuen que Jesucrist no va néixer al desembre, sinó que va néixer a l'estiu pel que diuen de l'estrella que guiava els reis, no ho sé. No sé què opines d'aquesta mitologia
pròpia
nostra.
El que havia sentit jo és que el naixement de Jesucrist, si és que es va produir, no es va fer el desembre. El que passa és que els cristians... celebra el Nadal tradicionalment i el Sant Joan, perquè són festivitats que s'edifiquen sobre festes paganes, no? Al final, el Sant Joan...
I té a veure molt amb el cel.
Amb el cel, fixa't que per Sant Joan encenem el foc per donar-li força en el sol, perquè està ben amunt, que segueixi ben amunt, com més temps millor. I a l'hivern tenim les festes del solstici d'hivern, perquè dius el sol està molt baix, anem a fer una festa perquè pugi d'una vegada, no? Realment, la nostra civilització està íntimament lligada amb els calendaris astronòmics, perquè des que hi ha civilització, des que l'ésser humà pren el cultiu de la Terra i ens tornem sedentaris, ens importa molt entendre les estrelles per saber l'època per plantar, l'època per recol·lectar, i bé, per entendre una mica més i per maximitzar la producció dels nostres cultius. Per tant, és clar que estem molt lligats amb les festes, amb el que veiem, amb el cel, i hem perdut una mica aquesta connexió, perquè des del centre de Figueres és que, com a molt, veuràs l'ossa major. Per tant, realment, si un s'allunya i se'n va cap al Banyà, inclús enmig del Parc Natural de Cap de Creus, amb les disculpes de les llums de la base militar de Paní, que realment afecten molt, però es poden trobar llocs foscos relativament a prop de casa. Per això recomano aquest tipus de telescopis. Telescopis tipus Dobson, que són quatre fustes, a un preu relativament econòmic, i que, sobretot, o sigui, ni us hi penseu, si us interessa aquest tema, agafeu un telescopi d'aquests, us ho passareu molt bé.
i a observar, i a ull nu també, si convé, i que l'important és les ganes, no?
L'important és les ganes, la dedicació, això és com l'esport, com més se'n fa, més t'agrada, i realment, si no es disposa de 400 euros per comprar un telescopi, uns prismàtics de prisma de porro van molt i molt bé, i es poden veure moltes coses amb uns bons prismàtics.
Doncs a observar que ens anem, Pere. Moltes gràcies per estar un dia més aquí a Ràdio Vilafant.
A vosaltres.